Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Tardi Villar. Reoberta l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona, que havia quedat tallada a causa de l'incendi d'un camió. El vehicle s'ha accidentat, s'ha encès i ha quedat travessat al mig de la carretera. Al lateral d'aquesta autopista, en aquest punt, la B30 també s'ha pogut reobrir el trànsit, però continua tallada la C16 en sentit Terrassa pel mateix motiu. Al punt de l'accident ja no hi ha flames i els bombers continuen les tasques de neteja i de retirada de la càrrega del camió, que ha quedat escampada per tots els carrils de la via. L'Alt Karabakh ja és un territori pràcticament despoblat. Només hi queden unes 20.000 persones, mentre que 100.000 n'han fugit, sota la vigilància de l'exèrcit de l'Azerbaidjan. Una missió de l'ONU ha estat autoritzada a visitar el territori aquest cap de setmana. És el primer cop en 3 dècades que podran visitar la zona i d'aquesta manera podran avaluar les necessitats de la gent que hi queda i dels que han marxat. Alguns exiliats de la capital han explicat a Catalunya Ràdio que era extremadament perillós quedar-s'hi.
Els àzeris ja es passejaven per la ciutat. Ja us podeu imaginar per fer què? O per matar o per saquejar.
A casa nostra, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa una tecnologia única a Europa per guanyar temps davant d'un ictus i reduir-ne les seqüeles en els pacients. Un espai que concentra tots els recursos de diagnòstic i tractament. Ara, de mitjana, passen uns 47 minuts des que el pacient arriba a urgències fins que rep el tractament i l'objectiu és reduir-ho a 17 minuts. El director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, en posava aquest exemple.
El dimecres ens va venir un pacient amb un ictus isquèmic aquí a la base del cervell. Entre que va arribar i ja el teníem intubat per començar a fer el procediment, només van passar 27 minuts. Abans de tenir tot aquest dispositiu, ens podia intrigar entre 1.5 i 2 hores.
La sequera ha causat la mort de 500 arbres aquest any a Barcelona. És una situació excepcional que afecta sobretot plàtans, sòfores i lledoners. Mentrestant, des del gener han caigut més de 150 arbres a la ciutat, quan en tot l'any passat en van ser uns 200. L'Ajuntament situa aquestes xifres dins de la normalitat i l'alcalde, Jaume Collboni, destaca que gairebé tots els arbres revisats tenien una bona salut.
El 99,3% complien els paràmetres correctes i, per tant, siguem prudents a l'hora de fer discursos alarmistes. I el 0,7%, que són 193 exemplars, en paràmetres de risc, es va prendre la decisió de programar alguna actuació. Tala, abatiment, retirada de branques, etc.
I el jutge envia a presó comunicada i sense fiança els 4 bojos nois detinguts aquesta setmana per l'assassinat a punyalades d'un home l'abril passat a Barcelona. Els Mossos sostenen que una discussió per drogues és l'origen dels fets. El Festival de Cinema de Sant Sebastià ha atorgat la Conxa d'Honor a Víctor Erice, primer director basc que rep la distinció 50 anys després de guanyar el certamen amb El Espíritu de la Colmena. Erice ha presentat el certamen Cerrar los Ojos, una cinta autorreferencial en què reflexiona sobre el cinema i el poder de les imatges. Tot i que és el seu primer llargmetratge després de 3 dècades, Erice diu que mai no ha deixat de fer cinema.
Combato, comprendran ustedes todo lo que se dice, toda esa retórica que se utiliza y se difunde a través de los más media, donde esta película es testamentaria, etcétera. Si yo admito eso, no tengo como horizonte vital más que el Museo del Cera, la jubilación o el cementerio.
En la penúltima jornada del certamen, els carrers de Sant Sebastià s'han omplert de joves fans dels Javis que han presentat la seva última sèrie de televisió. En esports, victòria del Barça contra el Sevilla a Montjuïc per 1-0. El gol se l'ha fet Sergio Ramos en pròpia porteria. La nota negativa ha estat la lesió de Rafinha, que té un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta. L'equip blaugrana ara és líder provisional de primera, amb 20 punts, un més que el Girona, que aquest dissabte rebrà el Madrid a Montilivi, a 6:45. A la Lliga ACB, el Barça ha guanyat a la pista del Palència a la pròrroga 83-84. Derrota, en canvi, del Manresa, a casa contra el Madrid, 88-94. També ha perdut l'Andorra, 63-69, contra el Breogán. Aquest divendres ha quedat definida la final de la Lliga Catalana Femenina. La jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu, aquest diumenge a les 5 de la tarda. Les gironines han guanyat el Barça, Sant Feliuenc, i les anfitriones han superat el Boet Mataró.
Fins aquí les notícies.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi del Japó.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Criatures estranyes envaeixen el cel i les pantalles de Sitges. No les perdis de vista i atrapa-les del 5 al 15 d'octubre al millor festival de cinema fantàstic del món. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules per donar ales als teus malsons i fantasies més salvatges. Compra les entrades abans que voli a sitgesfilmfestival.com.
He sabut que el corsari que va atacar les meves naus rebia informes per carta. Mereix la mort.
Posaries la mà al foc per ell?
Sense dubte ni un instant.
Ciutadans de Barcelona han proclamat com a legítim rei de la corona d'Aragó en Ferran de Trastàmara. Visca el rei!
Visca!
És un usurpador i mai no el reconeixeré com a rei.
Els hereus de la terra. A TV3, diumenge a la nit.
La finestra indiscreta.
It's you. You got cinema. It's you, no. It's us. I tots vosaltres també. Tots som cinema. Sí, quan arriba aquesta hora a Catalunya Ràdio. Aquestes matinades de divendres a dissabte tan mítiques. Una setmana abans d'anar a Sitges, dues setmanes abans d'anar al Clam, quan s'està a punt d'acabar el Festival de Sant Sebastià, dividits però junts absolutament amb l'Alfons Crec, allà lluny encara d'on estigui. Alfons, bona nit!
Bona nit a tothom!
Ens trobem aquí amb el Fausto, també sobre la taula.
Bona nit.
Tots som cinema. Efectivament, i Harry Styles també, diu ell. Clar que si va fer...
Cantant, no ho sabem, però cinema sí.
A Dunkerque sortia fent d'actor,
feia
el paper d'Àlex. O sigui, em va robar el nom directament, aquest míster. L'Star Fox dels Eternals, el post-glam, amb una malaltia, ofidofòbia. Té ofidofòbia.
Les serps.
Una por horrorosa a les serps. És un crac... Bueno, només des del 2017, o sigui que tampoc canti victòria, Mr. Tatu, Està més tatuat, però és que... En realitat, Harry Styles és un electropop de la Bruixa Alegria, d'aquella de l'època de l'Alaska i los
Pegamoides. Avería. No?
Però li pongo alegria. Clar, avería.
És una competició a veure qui és més gran dels dos.
Més bèstia. Ja. Doncs sí, efectivament. Aquí ens tenim una setmana més a punt amb el cinema, tornant-nos bojos, perquè realment és tu a Boston i jo a Califòrnia. I gràcies a Isra, perquè ho agraeix tot. Com tots vosaltres que ens heu enviat missatges d'amor, de comprensió, de solidaritat pel programa, per la ja reincorporada família, per la ONA, pels fantàstics programes especials, per les quatre grans figures de l'audiovisual que vaig poder descobrir al llarg de l'any i les que vindran, perquè sí, segueix l'audiovisual amb Franz Wasserman, amb Bernard Herrmann, amb Jerry Goldsmith i amb James Horner cada setmana. I això ja ho direm després. I avui, Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Dani Jiménez. I tots els altres, l'Ignasi Abad, la Marta Armengol, el Josep Maria Bunyol, la Mariona Borrull, la Desi de Fez, l'Elisabet Espuny, la Violeta Covaxis, l'Alba Laguna, en Guillem Marí, l'Esteve Soler, l'Atlis Tapiol, el Pere Vall i la Núria Vidal. Sembla 12 del Patíbulo.
Sí. Qui és Trini López?
Qui és Trini López? És una bona aproximació. Bestial. Sí, bueno, i Charlton Heston, perquè sí, amigues i amics, és que toca aquesta setmana.
¿Cuál es tu nombre? 41.
Judas Ben-Hur.
Todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo,
abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto, si así no puedo juraros fidelidad, ni aceptaros como soberano.
La llum de Déu resplendeix en tu, Moisés.
No t'agenollis davant meu, Josué.
I aquestes taules de pedra?
Les ha escrit Déu. Els seus 10 manaments.
Sí, senyores i senyors, resulta que va néixer, imagineu-vos, a Illinois, dimecres farà 100 anys.
Sí,
centenari de Charlton Heston.
Un actor immens.
Immens, tot sí, sí. I que molt criticat.
Però m'és igual.
Sí?
Algú que li va donar una oportunitat a Orson Welles per fer una pel·li.
Ara m'hauria agradat.
Algú que li va donar una altra oportunitat a Sam Peckinpah per acabar amb Major Dundee.
Sí.
Algú que va defensar aquesta gent, no sé, el poden criticar.
Jo crec que, a més, escolta, qui recorda Horizontes de Grandeza?
Qui recorda El Más Valiente entre Mil?
Qui recorda 55 dies en Pequín? Qui recorda El Planeta de los Simios? Què seria de Buffalo Bill, Moisés, Ben-Hur, Juan el Bautista, Michelangelo Buonarroti, el Cid, Gordon, Marc Antoni dues vegades, Richelieu i Enric VIII, si no fos per Charlton Heston, amic meu?
Enric VIII amb el Richard Fleischer, no? Sí.
I Terremoto.
I Terremoto. De l'últim hombre vivo.
Importantíssima.
I Aeroporto 75.
ni més ni menys, al fons. La setmana passada parlàvem de Cuando ruge la marabunta, que va ser la pel·lícula recomanada per la Núria Vidal. Doncs, mira, el José ens escriu i diu: casualmente hace unos días vi Cuando ruge la marabunta con una magnífica Eleanor Parker. Qué elegancia transmite incluso en la selva. Una altra, per acabar, dic que en parlar de la pel·li Cuando ruge la marabunta em va venir el record de tantes tardes al costat del meu avi patern, veient per televisió Ben-Hur, Rei de Reis, quasi totes són el Charlton Heston, no? Siete novios para siete hermanos, Mogambo, Les neus del Kilimanjaro. En fi, no es pot comparar, no es pot comparar. O una altra, amigues i amics, Núria, si vols veure una gran pel·li de formigues, et recomano Sucesos en la quarta fase.
De Saul Bass.
Brutal. Uh-huh. I Eleanor Parker, la més guapa del cinema, junt amb l'Anna Turner i la Monroe.
Bueno, és la pèl roja de capçalera.
La Sílvia li va dedicar l'Estrange de la setmana passada.
Ben fet.
A Charlton Heston ja el va dedicar un Estrange. I avui tenim una sorpresa centenària amb Estrange incorporat al costat, però això no ho anticiparem encara. El que sí farem és que Charlton Heston posi en valor qui en realitat va ser el protagonista de la cursa de les quàdrigues de Ben-Hur. Of course you have to remember
an absolute... Cal recordar un element clau de la pel·lícula, que és Jack Canutt, que ens va ensenyar com portar un carro de cavalls. També era qui estava al càrrec de les curses de cavalls. És més, el fill del Jack era qui entrenava els equips de cara als perills que havíem de superar. Quan estàvem a punt, sempre apareixíem. Estava pendent de tot i ens deia coses com: vigila amb aquella cadena baixa que tens allà.
La finestra indiscreta.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa.
Obriu-vos bé d'ulls, orelles i de tot. Arriba la trup de cerrar los ojos. Esclar, amb els Donosti, Julie Andrews, Charlton Heston, Fausto Fernández i el primer home embarassat de la història, Marcello Mastroianni.
Marcello, come here!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out.
Harry Styles seguirà traient el nas perquè qui ha estat a Dunkerque bé es pot permetre el luxe d'intentar sobreviure a la batalla de la finestra indiscreta. Dit això, i abans d'entrar en matèria, ara recollirem aquesta referència a Marcello Mastroianni que acabem de sentir a la Falca, però abans deixeu-me llegir una carta que sé que Alfons adorarà. Hola. Fausto Fernández. Diu un oient: Fausto i Gorinas.
Vale.
Tot el futbol femení i les seves reivindicacions que estan tan de moda que si no acaba el tema empatarà el cervell. Ja va existir un pioner al cinema espanyol que es deia Pedro Massó amb la seva pel·li Las Ibéricas Fútbol Club. Manolo Gómez Burr fent d'entrenador i Pepe Sacristán fent de massatgista. Tenia la seva gràcia. Oh, no, no
però
sé.
Ja, no, però aquesta pel·li té una cosa que avui seria, bueno, impossible, és que típico es dedicaven a hormonar Rosana Jani per tornar-lo un home.
I a Tina Sainz?
També. Estava per allà amb uns shorts. Bueno, una pel·li
si passa per televisió, es muntaria un bollo
no,
en aquest
que
moment.
No crec que la passin mai més.
Impossible. Però de tota manera l'oient té el sentit de dir Netflix ja t'estàs posant les piles.
Igual està Flix Soler, eh? Sí? Igual sí que està Flix Soler.
A Flix Soler és possible. Sí, sí. Clar, clar, ja pagaria, ja. Bé, doncs, dit això, ha arribat el moment.
Deixa'm dir només que sí, que està Flix Soler, la pel·lícula. Per tant, la podeu trobar. I que la meva aportació de les formigues és La humanitat en peligro i de Charlton Heston, La batalla de Midway. Ja està, ja està.
Bé,
ja ho he dit.
Comprem absolutament, absolutament tot. Fins i tot aquesta música i aquesta pel·lícula. La veritat és que havia de servir per introduir el Fausto Fernández, perquè ens agrada que sigui amb una música que els hi agrada, però com que tenia ànsies de parlar de Charlton Heston i de les formigues i de les ibèriques, doncs aquesta és una banda sonora molt difícil de trobar de Michel Legrand. T'he encertat el tema?
És, sí, senyor.
Sí?
Va. És aquesta.
Perquè és una pel·lícula que a més té una gràcia, i és que té dos títols. Bueno, en realitat té un, però era o l'esdeveniment més important des de que l'home ha trepitjat la lluna, que és la traducció del francès, o No te puedes fiar ni de la cigüeña, que
és l'aportació espanyola.
I no sé quin m'agrada més dels dos, no?
És que posar tots dos versos que no caben al cartell. Però bueno, és... Jo crec que és una de les pel·lis així com maleïdes del Jacques Demy, perquè és una pel·li del Jacques Demy.
Aquesta no és la pel·lícula que defenses, eh? Aquesta és una...
No.
Vale, vale.
Això és una aportació més.
Sí, sí, d'acord. I la música t'agrada molt.
M'agrada molt Michel Legrand, m'agrada molt aquesta. I a més, després van aprofitar i Mireille Mathieu va gravar cançons aprofitant tota aquesta musiqueta de Legrand. Als anys 70 van ser irrepetibles.
Busquem-la perquè a més té una gràcia. És de pel·lícula de Jacques Demy, és de l'any 1973, que tenint de Nèfic, Marcello Mastroianni en els protagonistes que estaven enrotllats ja feia temps. El Marcello és qui se quedava embarassat. I en panxa, no la dona, per entendre'ns. I la gràcia és que un any abans havia nascut Chiara Mastroianni, que era la filla de Marcello Mastroianni i Catherine Deneuve. O sigui que aquí hi havia la panxa de Marcello.
Chiara
Mastroianni no va néixer del ventre de Catherine Deneuve.
De Marcello.
Va néixer del ventre de Marcello. Ai, Marcello i Jacques Demy, aquests ja estan morts. Ja ha arribat el moment de los muertitos.
Los muertitos de Gorina.
He vivido una vida tan triste. No tengo llanto.
99 anys tenia Olga Chorens, cubana, una glòria precastrista, morta a Miami, cantant i actriu dels anys 40-50, es nota, no? Més o menys, amb dos papers gloriosos al cinema. Romance musical.
I un altre,
està mirant el
calar, musical.
Sí, Cuba canta i baila. O sigui...
Són les dues pel·lícules que va fer abans de fotre el cantalet de Cuba.
Bueno, efectivament. I, a més, anar-se'n a viure a Miami i una vegada fer-li un homenatge a qui? No t'ho pots ni imaginar. Ai, aquella actriu argentina gloriosa.
Desde que comencé a cantar, pues fue inspirada en esta personita que en Cuba adorábamos. Todo Cuba adoraba a Libertad Lamárquez. Toda América adoraba a Libertad Lamárquez. Así es que imagínense ustedes la emoción que tengo, que mi sueño era conocerla personalmente. Y la pude conocer en Buenos Aires, en el Teatro Comedia. Y ella me dijo muchas cosas lindas, yo no le podía contestar porque yo estaba llorando.
I als 79 anys de mort, Catherine Anderson, una de les darreres supervivents de The Marvelettes, un dels primers grups de veus femenines dels 60s amb èxits tan legendaris com aquest Please Mr. Postman, que surt per tot arreu, però, al fons, especialment a pel·lícules d'Scorsese.
Oh, sí, realment, és que em passen les imatges pel cap, sentint-la.
Males calles, uno de los nuestros, i si no és d'Scorsese, se li sembla com Los Soprano. O sigui que per tot arreu, eh? Bueno, aquí colaré també la desaparició de Václav Sašek, als 89 anys, guionista i dramaturg txec, que va escriure Los amores d'una rubia i una pel·lícula que t'agrada molt, al fons, El foc bombers,
també,
de Milos Forman.
També el Milos Forman.
I una pel·lícula de Jurassic Earth, sí, que es diu Làmpades de petroli. És meravellosa, la dels bombers, és meravellosa.
Sí, és una comèdia divertidíssima. Sí.
En fi, i ens queda encara algú, però mira, posa cap música de Glamen. Això! Perquè sí, David McCallum, ja parlarem després de L'Hombre de Cipoll, amb uns 90 anys, sortia La Fragata Infernal, sortia Freud, sortia a La Gran Evasió, era el que s'anava en bicicleta...
Sí, i tan ample, després el pobre... Bueno, sí. Spoiler!
Era Judas Iscariote, a la història més gran de jamás contada. En fi, i La Vuelta al Mundo Bajo el Mar, que...
Oh, d'Andrew Marton.
Exactament. Però de qui heu de parlar, bàsicament, al fons, i Fausto és l'homenatge al Michael Gambon, evidentment.
Sí, ha estat...
No?
Ahir va... Una notícia que ens va deixar una mica així, clar. Tothom parlant, sí, era ambus Dumbledore després de que el Richard Harris va morir a la segona pel·lícula, però és que Michael Gambon té un carreró no només al cinema i a la televisió, al detectiu cantant, que jo crec que és una de les seves millors interpretacions.
Una sèrie meravellosa, una sèrie que s'hauria de reposar.
Sí, sí, mira, ja. Ara, TV3, on estàs?
On estàs?
Sí, clar, perquè va ser un fenomen. Però, clar, va estar el cocinero, bueno... Sí.
El cocinero, el ladrón,
el ladrón,
su mujer...
¿Quién era el ladrón? ¿Quién era el ladrón? Sí. Su mujer, su amante...
Bueno, y evidentemente Sleepy Hollow...
I jo, el dilema del Michael Mann...
I el dilema de Michael Mann...
D'un executiu, sí, sí, amb una mala hòstia...
I Open Range era el dolent, el terratinent dolent, europeu i anglès-irlandès, era el dolent d'Open Range, la pel·li del Kevin Costner.
I dues pel·lícules que jo adoro, d'Albert Finney, on ell era també, que eren una, la versió Browning... I l'altra, una pel·lícula totalment oblidada, però meravellosa, que es deia Un hombre sin importancia.
Un hombre sin importancia, també.
O sigui que... Carrerón, 82 anys, de Michael Gambon, descobert per Laurence Olivier, i amb el primer paper al cinema el va fer al costat de Laurence Olivier, pintant de negre, no a Khartoum, a Otelo. A Otelo, exactament. En fi, amigues i amics, no era Ian McKellen, que ho han dit.
No era Gandalf.
No era Gandalf.
La barba tampoc era la mateixa, eh?
Per això han matat a Ian McKellen, o sigui, el mínim que poden fer els de la sèrie ara és cridar...
Es contracta. No, perquè ara ja està amb en Jude Law, que està fent de Dumbledore.
Clar, és clar, és clar, és clar.
No que tornin.
Bueno, en fi, senyores i senyors, ha arribat el moment que los muertitos se mueren i arriben... Què arriben? Los gatitos.
Che Giulio Cesare attraversò dicendo alea iacta est. Toglietevi le scarpe.
Togliete le scarpe.
E attraversiamolo insieme. Alea iacta est.
Imperis. Cinema i La finestra indiscreta.
Alerta, Sílvia, que l'Héctor diu... Una temporada més amb nosaltres. Gràcies per les noves seccions i per seguir els de sempre. També m'agrada molt la nova música dels gatets.
Héctor...
Es nota que l'Oriol gaudeix fent miolar el gat de manera molt encertada.
No sé si seria l'Oriol o seria el gorina gran. Tinc dubtes seriosos. Vinga, va.
Els oients sempre tenen raó. Vinga, comencem amb les notícies.
Anem en matèria. I és que ens hem quedat una mica sorpresos amb els anuncis que els Globus d'Or tindran dues noves categories. A millor blockbuster i a millor show de comèdia en directe. Però a veure. Però sí. Calia?
Jo només dic, Sílvia, que a tots llocs on he vist aquesta notícia, les dues imatges que posen sempre són Barbie i Chris Rock. Per tant, clar, és que diuen, ja està clar que li donaran aquests premis, no cal que els donin.
Està
per
allà.
Perquè els han creat per donar-los. Sí, sí.
Gatet i gateta.
Aquest gatet et troba a faltar al fons. Escolta, una de curiosa, Paul Schrader en contra de que Robert De Niro recuperi el personatge de Taxi Driver per un anunci d'Uber. A veure, què ens està passant a tots plegats?
La veritat és que la idea és molt bona, però...
Travis Bickle portant un Uber. Tens el Washington, l'equalitzador també va a ser Uber. Jo crec que està bé, això.
Sí o no? Està bé, Alfons?
Sí, sí, tot i que la gent ha dit que no és segur que ho faci, eh? Però vaja, a veure com ha anat.
Vinga, va, que l'Acadèmia de Hollywood rectifica i substituirà l'Oscar perdut de Hattie McDaniel, la primera actriu negra guanyadora de l'estatueta daurada de Parelló de Calvent, Sandoguer. És que heu vist, no?, aquest bitxo fastigós que tenim aquí?
No! No, ja, no,
m'he
no.
despistat.
Gràcies, gràcies pel piropo.
Aquella cosa...
Cuando ruge la, la marabunta.
No, no parlàvem de formigues, quantes potes té? 8. I mira, mira com camina, va.
Crec
vinga,
que
prou.
És un dels aliens de...
Tenim un alien a la finestra indiscreta.
La notícia quina és?
Que tenim un alien.
Ah, tenim un alien.
I aquesta va dedicada a l'Alfons perquè sembla que podria haver-hi un rebut de The Office.
Sí, l'han anunciat.
Calia?
I no acabo d'entendre, perquè mira que The Office ja era un remake de la versió britànica. Fins i tot, al final, Steve Carell ja havia marxat les últimes temporades. Jo crec que està esgotadíssim aquest concepte, però bé, que facin el que vulguin, tu.
El moment, Alfons, o sigui que ara tira de la pista de patinatge i fes-nos com puguis el teu resum del Festival de Sant Sebastià.
Doncs el meu resum és que vam arribar i plovia i feia molt de fred i marxo amb una calor i una humitat que no vegis. Ahir vam arribar als 30 graus.
Aquí més o menys igual. Sí.
Sí? Va, sí, sí, doncs sí, sí. Mira, no em salvo quan torni. A banda d'això, doncs un festival que mediàticament ha lamentat la vaga i absències, diguéssim així, una mica sonades, no? Sí que hi han hagut alguns que han vingut, però, per exemple, Mads Mikkelsen ha vingut i s'ha deixat veure relativament poc. Només ha donat dues entrevistes. Jo el vaig enganxar en una terrassa i li vaig demanar una foto perquè aquest home...
Ha donat la volta al món.
Sí, sí, em pot, no? I va estar molt amable, això sí, signant a tothom que li demanava, fent-se fotos amb tothom, tranquil·líssim, fumant, però això, sense donar entrevistes, no? Això s'ha notat una mica a nivell mediàtic, no?, l'absència de figures, i després...
De figures internacionals, dius, clar.
Sí, figures internacionals, i després el tema de... entre secció oficial, per entendre'ns, i el que són les perles, no les grans pel·lícules que venen ja d'altres festivals com Cannes o Venècia, s'ha notat una diferència molt gran. Aquest any la secció oficial ha sigut bastant irregular i jo, sincerament, ni idea de quina és la pel·lícula que pot guanyar. Segurament guanyarà la pel·lícula taiwanesa que s'ha passat ara al final, perquè com és l'única que no he vist, segur que és la que toca que guanyi, que és el que acostuma a passar, no? Però bé, a banda d'això, premi del públic, que també és una cosa bastant divertida perquè sempre guanya o Ken Loach o Nakaji Toledano o, és a dir, tots els que fan pel·lícules humanistes, per entendre'ns. Com no hi havia cap d'aquests aquest any, qui està guanyant? Doncs Bayona, amb la seva Societat de la Nieve, no? Pel·lícula de supervivència, però molt igualada amb Mateo Garrone, a Mio Capitán, que és una altra pel·lícula bastant sí, sí, ONG, per entendre'ns.
Refugiats, mars, sí, sí.
Efectivament, sí, sí, tot i que bé, les dues pel·lícules molt, molt maques i molt espectaculars.
No, però El Capitán no es menja a ningú, no?
No es menja a ningú, però bé, home, sé que hi ha algunes escenes d'orilles, també, però menjar-se i el pla de les costelles de la pel·lícula de Bayona realment és una cosa que ha causat molta impressió en el festival. Aquí va estar el Gustavo Cervino, un dels supervivents.
Vas anar a dinar amb ell? O...
Mira, tenia moltes ganes de preguntar-li a què saben tus compañeros, però
oh,
no...
On està el periodista agosarat? On està el valent?
No em vaig atrevir, malgrat que crec que m'ho hagués respost sense cap problema. Clar també sí. T'ho dic, perquè... O sigui, l'actitud d'ell era, mira, fa 50 anys jo vaig morir,
home, és que li, és que li va preguntar Quintero, sí, li va preguntar a algú a què sabe la carne humana. O sigui, llavors...
Efectivament, no?
Xato.
Mira, no li vaig preguntar això, però li vaig preguntar això altre i m'ho va contestar amb tota sinceritat.
És la tercera adaptació que s'ha hecho de vuestra història. Te tengo que preguntar, no sé si tienes alguna preferència con alguna de ellas o crees que alguna ha reflejado mejor lo que viviste.
Bueno, yo tengo mucho respeto por los artistas y las creaciones individuales. La primera, muy mala, era mexicana. Después hicieron una segunda película, Alicia Disney y Palomar Pictures, basada en Alive, en Viven, muy profesional, muy bien hecha, pero nunca fuimos consultados. Solo Nando fue un advisor ahí, pero no, nunca conocimos al guionista y nunca nos mostraron la película antes. Esta película, si vos me decís, te diría que es nuestra película. La hizo Bayona, él tuvo una visión, tuvo una intención y la plasmó exactamente en lo que te ofrece, pero estaba alineada con nuestro deseo de complementar una carencia. O sea que esta película, te diría que es la película que sentimos que hace que cierre un vacío de algo que no estaba bien contado.
No, no, jo sóc fan de Supervivientes en los Andes, la pel·li del René Cardona, que és la que a ell no li agrada gens, gens ni mica. I lo de Frank Marshall, naturalment el que ha dit és que ell no va cobrar, que va ser el Nando l'únic que va treure pasta d'allà. I ara segurament sí que està cobrant, per això està fent promos i tal. No he vist la del Bayona encara i segurament igual és la pel·li que té més fidelitat al que va succeir a los Andes, però bueno, no?
De tot el cinema espanyol que heu vist a Sant Sebastià, al fons, ha estat la pel·lícula crac absoluta o ha quedat una mica d'espai per altres títols, o per Víctor Erice o per Isabel Cuixet, per exemple?
Sí, Víctor Erice sí, evidentment, sí que ha estat allò bastant comentada. T'he de dir que no som tan entusiastes com tu. Aquí hi ha més divisió d'opinions, que la veuen una pel·lícula vella i de senyoros, no? Que
bueno, així, en parlarem després, però tinc que dir alguna cosa al respecte.
I jo també tinc que insultar o dir alguna cosa, també.
Sí, sí, perquè...
No, jo només transmeto allò, el que m'arriba, no?, de les trobades de periodistes que fem i
tot això,
no? És
que t'envoltes de gent molt estranya i molt poc recomanable, en el fons.
La secció oficial, mira, de pel·lícules d'aquí, les tres, i les tres dirigides per dones, sí. I amb tres pel·lícules clarament sobre feminisme, empoderament, etc. Malgrat que quan li van preguntar això a Isabel Cuixet, un company de TV3, va pillar un rebot a Isabel Cuixet descomunal,
típic.
Dient que ja està bé de preguntar això, que les dones fan cine i que no passa res. Bé,
les dones, qualsevol... ella no, però les dones sí.
Les altres
però
pel·lícules
que
són...
Que, no està, que ens tanquen la barraca, però és que...
Bueno...
Tira,
el Fausto és convidat, és convidat.
Sí. Ah, vale.
Les altres són El sueño de la sultana, no? Una pel·lícula
d'animació,
molt maca d'imatge, potser el contingut li manca alguna cosa, però està bé. I Ocorno, que a mi de les tres és la que més m'agrada, segurament. És una pel·lícula ambientada a Galícia, allò, Galícia profunda, tema avortaments, etc. Una pel·lícula molt dura, molt maca d'imatges, tampoc rodona 100%, per ser totalment honest, però segurament millor que Un amor, la pel·lícula de la Isabel Cuixet, malgrat que ella està molt, molt contenta de la pel·lícula que ha fet.
Sí que estic contenta, segurament és una de les meves millors pel·lícules, sí, 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 sí que ho penso, sí que penso que també la vaig dirigir una mica com en... Ja sé que queda molt, molt pretensiós d'això, no?, però com en trance, no?, no... I moltes vegades jo sé que vaig prendre decisions al rodatge que a vegades doncs no es van entendre, i jo, en canvi, tenia tan clar que tenia que ser així, que no sé, és una pel·lícula en què he dubtat molt poc. Penso que hi ha una precisió als enquadres i al muntatge que potser, doncs, pues, totes les coses que he anat aprenent, doncs, sí que es veuen aquí, i les coses que no feien falta que es veiessin no es veuen.
Doncs té gràcia, perquè jo me lo guiso y me lo como. Claro. Jo faig també la crítica de la meva pel·lícula. Està molt... Sí. No, si no li agrada a ella, bueno, malament, clar, això està claríssim, veure, no?
Clar, jo li havia fet una pregunta, vull dir, no ho diu així també gratuïtament, diguéssim, però bé. I després, bé, tema plataformes. Netflix sempre ha estat, però qui està realment aparcant amb molta força és Apple TV, que per mi és la plataforma capdavantera ara mateix en qualitat, tant en sèries com en pel·lícules, i ha portat aquesta pel·lícula que es diu Fingernails, que aquí es dirà Esto va a doler, que per cert el director està content amb el títol, he de dir, perquè li van preguntar, i que, escolta, és un director grec que ha fet bàsicament la segona part de Langosta, és a dir, la mateixa tipus d'oficines totalment funcionarials, però dedicades a aspectes emocionals. En aquest cas, els fan una prova a través de les ungles, per això es diu fingernails, o esto va doler, els
i
arrenquen
i, claro,
i comproven la compatibilitat de les parelles, no?, amb tots els problemes derivats d'això.
Per això portava avui guants la Sílvia.
Exacte, la protagonitza la Jessie Buckley, que està fantàstica, com sempre, però clar, ell és grec i ha fet una pel·lícula igual que l'Angosta del Yorgos Lanthimos, que també és grec.
I tu l'has preguntat.
Clar, no podem evitar pensar en ell, però evidentment ha tirat pilotes fora, eh?
I think that Yorgos is...
Yo creo que Yorgos está haciendo algo diferente. De alguna forma, ¿no? Yo creo que Yorgos enfoca las cosas o aborda las cosas de una forma más sarcástica o más cínica, y yo creo que nuestro enfoque es más tierno. Y mis referencias son películas como El show de Truman, Una mente maravillosa. Eternal Sunshine and the Spotless Man, películas con un enfoque más humanista, ¿no? Más humano, ¿no? Y es verdad que nacimos en el mismo país, pero no creo, espero que no tengamos muchas similitudes. Y por supuesto es un director con mucho talento.
Ho arreglem al final una mica.
Sí, però jo no volia que fessis una pel·lícula tendra, volia que fessis una
pel·lícula de Lanthimos.
De Yorgos Lanthimos, directament.
Sí, no, a veure, ell diu això, però digui el que digui, l'estil és molt similar.
Tu també, sí, també trepitges la... Tu sí, també trepitges la corda fluixa, eh?
Sí, lo de la barraca, amic, eh?
Clar. Sí, 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 totalment. Bé, escolta, és que era el que deia tothom, eh? O sigui, clar, clar. Era inevitable, gairebé, no? Després, doncs...
Més d'Apple, més d'Apple.
Les perles que l'Àlex ja havia vist, no insistirem molt més, però evidentment quan arribin no us perdeu des d'On of Interest, la pel·lícula del Jonathan Glazer, que és una pel·lícula realment molt, molt, molt colpidora, duríssima. Ha agradat molt la pel·li del Kaurismäki.
És boníssima.
Perquè a més, curtíssima, una pel·li de 80 pocs minuts, que com sempre aquí hi ha hagut durades molt desproporcionades. La que protagonitza Mads Mikkelsen, Bastarden, és una altra pel·lícula així, tipus històrica, superproducció europea, història real.
Sí,
que...
La Terra Promesa l'han posat, almenys a la Còpia Internacional, a la Còpia
Internacional. Sí, 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 que no està malament, també, perquè realment és d'un home que, per guanyar-se un títol nobiliari, història real, no? Va portar patates des d'Irlanda a Dinamarca i volia ocupar una terra que no tenia propietat, no?, en aquell moment.
I surten jobs, no? I surten jobs. Molts.
Sí, bueno, molts tampoc et pensis que molts, però sí, alguns surten, no?
Val.
I després, evidentment, la que va guanyar a Cannes, la pel·lícula de la Justine Triet, Anatomia d'una caïda.
Estupenda.
Que ha agradat, sí, sí, ha agradat molt, però...
Als també... teus amics no els ha agradat.
A mi m'agrada.
No és la que més.
A mi, tampoc. Jo l'únic que he dit d'aquesta pel·lícula és que a mi no, per mi no era la Palma d'Or. Hi havia coses que m'agradaven molt més, no que no m'agradi.
No, ella...
No ens confonguem,
ella
eh?
Ella sola està molt bé, la pel·lícula. Ella per si mateixa, sí, sí. La pel·lícula és estupenda. Sí.
Doncs bé, la veritat és que va fer una round table amb unes respostes llarguíssimes explicant-nos el perquè de cada petita decisió i jo li vaig preguntar per l'inici de la pel·lícula perquè bé, quan la veieu és que allà el protagonista és bé, una persona que acaba morint en aquella escena però ni la veiem en un primer moment i per tant és com un MacGuffin de tota la pel·lícula i ens va explicar això sobre aquesta primera escena.
Fue la más complicada y no solo de rodar, pero de montar, ¿no? Es la única que la volví a filmar y era la primera vez que volví a filmar una escena. Realmente la escena muestra cómo se entra en el caos de una familia. Esa escena es la familia, la pareja. Es incomprensible. Te metes dentro, no entiendes nada de lo que pasa y vas a pasar 2 horas y media para explicarte lo que realmente ha ocurrido. Era muy importante que no se viera al marido y que llegue el sonido. Y como has dicho, ¿qué tema, no? Escogí, digamos, el tema más lleno de vida, enérgico, alegre.
A mi em fa molta il·lusió pensar, al fons, que has pogut entrevistar Brian De Palma encarnado sí. En un altre director.
Sí, és una pel·lícula de Palma?
Sí, sí, totalment. La veritat és que Todd Haynes li ha agafat com una mena d'alienació o possessió de palmiana, o una mica Polanski, o una mica Hitchcock, també. Amb aquesta May December, que aquí tindrà un títol bastant més lamentable, no?
Secretos de un escándalo.
algun telefilm d'aquests que fan per la tele, no? Made December, que és, doncs sí, això, pràcticament doble cuerpo amb Natalie Portman i Julianne Moore, que realment no podies triar millors actrius. Les dues estan increïbles, per mi especialment Natalie Portman,
sí, sí,
però sobretot...
M'agrada que ho diguis, m'agrada que ho diguis. Perquè, per, sí, perquè Julianne Moore està molt bé, però lo de Mare Cabrona ja porta una carrera que ja ho està fent. Però lo de Natalie Portman, i sobretot l'escena final, que no direm que és ja al rodatge, és una escena que jo crec que és de lo millor que ha fet el Todd Haynes darrerament. Aquella escena final, sí, sí, m'agrada moltíssim.
Aquella escena, doncs mira, li vaig preguntar si no volia posar-se ell com a director en aquella escena final.
Sí, és veritat,
no,
és veritat.
No.
Sí, sí.
Però podria haver estat, perquè realment hagués estat com el rodatge, no?, de la seva pròpia pel·lícula. Bé, jo li vaig dir, escolti, vostè segur que s'ho passa molt bé sent director, però és que en aquesta pel·lícula encara més.
Quería preguntarle si se sentía particularmente juguetón con esta película. Tengo la sensación, bueno, seguro que se divierte siempre rodando, pero que esta vez un poco más.
How did you know this? How did you really
¿Cómo sabías eso? Esta peli, que nos tuvimos que meter tan rápidamente en el proyecto y lo pasamos tan bien. Yo pensé que esta película iba a ser un fracaso porque lo pasamos tan bien. No se puede pasarlos tan bien y hacer una película tan buena. Y me daba igual, porque la experiencia de hacer la película fue una maravilla. Pero salió y salió muy bien. Y la peli superó el placer nuestro en el rodaje. Y la peli funciona.
És una bellesa la música que de Joe Hisaishi per l'última pel·lícula d'animació de Hayao Miyazaki, que arribarà aviat i ja en parlarem. Això és ell tocant la seva música al piano en un concert al...
Hollywood Bowl.
Hollywood Bowl. M'hagués agradat molt estar. Bé, els orientals segueixen triomfant, al fons, i Miyazaki continua sent el geni que sempre ha estat...
Doncs sí, sí. Perdona, no sé si em sentiu bé ara. Sí que continua sent Miyazaki. Segurament la seva carrera ha tingut pics tan alts que dius, home, si aquesta és l'última pel·lícula, realment no podem dir que sigui una de les millors, però és una gran pel·lícula i carregada de significat per ser el final, no? Va ser la inauguració, ell va rebre el premi telemàticament honorífic, i com dius, els orientals, és casual o no, perquè, per exemple, la pel·lícula de Wim Wenders...
Sí, és la que va també, als Oscars pel Japó.
Passa al Japó, i és... Bé, jo no recordo ja des de quan Wim Wenders no m'emocionava tantíssim amb una pel·lícula com la nova que ha fet. Ostres, que ara no me'n recordo el títol. Bueno, després ho diré.
La última de Wim Wenders.
Tokyo Ice?
Bueno, no, es diu Perfect Days. Perfect Days es diu. Que és, bé, la història d'un home que es dedica a rentar els lavabos públics del Japó, i es diu Perfect Days perquè per ell això és la perfecció, és a dir, fer la seva feina dignament i llegir un llibre a les nits és el màxim que necessita, i està explicada amb una senzillesa, bé, crec que l'Àlex també li agrada molt.
I la interpretació del tio és meravellosa.
Efectivament. De Coreeda parlem després, però també ha causat molt bona impressió aquesta Monster, i sobretot jo diria que la peli del festival... si n'he de triar una, i no només jo, sinó per les sensacions que he copsat al seu voltant, és la pel·lícula de la Celine Song, que es diu Past Lives, Vides Passades, una pel·lícula sobre immigració entre Corea i Estats Units, immigrants de segona generació, ja, i és meravellosa. És una pel·lícula que la comences a veure i penses, ui, crec que això ja m'ho han explicat altres vegades, el tema dels coreans darrerament, no? Minari, altres tipus de pel·lícules, i de cop te n'adones que cada escena, cada diàleg, cada enquadrament és la perfecció, és una pel·lícula distreta de veure, increïblement emocionant, amb uns personatges i unes interpretacions. Ja, no sé, espero que quan la veieu estigueu d'acord, i si no, mala sort, però Si hi ha la pel·lícula definitiva del Festival de Sant Sebastià, és Vides passades de la Celine Song, sí.
Bé, doncs, escolta, arribats a aquest punt, jo diria que has fet una feina extraordinària i l'anirem aprofitant al llarg dels mesos a mida que vagin sortint aquestes pel·lícules, però aquesta feina la gent l'hauria de veure, perquè a vegades et trobes amb uns tingladors fent cues per fer les entrevistes, arribant tard a tot arreu, i a vegades les round tables, que és la cosa més odiosa del
odiosa,
món, quan has de compartir amb 7 periodistes més que s'aprofiten de les teves preguntes i tot això.
Acostumen a ser els 6 tontos. Sí.
Eva, escolta, explica'ns l'anècdota de la pel·lícula de Jessica Chastain, al fons.
Bé, la pel·lícula és Memory, que és una altra que a mi m'ha agradat molt. També hi ha hagut una mica més de divisió, perquè és la nova pel·lícula del Michel Franco, i ja sabem que al Michel Franco li agrada molt collar emocionalment. És una pel·lícula terriblement dramàtica sobre la trobada entre una Jessica Chastain, que és una dona que va ser violada pel seu pare quan era petita, amb Peter Sarsgaard, que és un home que pateix demència. Per tant, podeu imaginar el tipus de relació impossible que s'estableix entre ells dos, no? La qüestió és que van fer la round table junts, Jessica Chastain i Michel Franco, perquè aquesta pel·lícula, a hores d'ara encara, no té distribució i, per tant, ho gestionava el propi festival. I què va fer el festival? Col·locar una round table amb mi i més periodistes d'aquí, però sobretot molta premsa estrangera. I no és el Fausto que té més experiència en això, si s'ha trobat, però jo sempre trobo que la premsa estrangera és increïblement pilota quan tenen una estrella americana
moltíssim
davant.
Moltíssim pilota. I ja els orientals, els més pilotes de tots.
O sigui, però unes dir-li preguntes, no, com ho fas per estar tan guapa?
Sí, sí,
preguntes...
Aquest, sí, no, aquest és l'estil, sí, sí, de preguntes, sí.
Que tenim 25 minuts per fer-los preguntes, i això és tot el que li heu de preguntar. Com us coges tus projectes? Com lo haces per tenir una carrera tan meravellosa?
Ho típic.
Bueno,
per això em nego a fer roundtables.
Sí, sí, no. Evidentment, responent a tot amb la màxima habilitat, el màxim somriure, la màxima professionalitat, però bé, gairebé una pèrdua de temps en molts moments, i jo també em trobava, aquí hi ha Michel Franco, que, home, és un director de bastant renom, i ningú li ha fet ni una pregunta.
Clar.
Total, que l'única...
Per tant, s'ha costat de la Jessica Chastain. L'única
va ser aquesta.
Michel, you seem quite worried, like in Sundown, about the individual fragility of the human being against the this society that don't tolerate weakness very well.
No em poso la resposta, però
la importància... Perquè volem sentir-te en anglès.
La posarem quan s'estrena la pel·lícula, però simplement és per dir que a l'acabar la round table li vaig dir, bueno, espero que valoris que t'he fet l'única pregunta. I em va dir, en mèxicà, òbviament, tranquilo, huevón, que ya sé que cuando está Jessica delante todos se vuelven locos.
Ai, cabrón.
Bueno, Jessica, que ara algú podria dir, però no estaven tots de vaga i què feia Jessica Chastain fent rodes de...
Que és la productora de la pel·lícula.
Ah! I no era
és productora, i a més han rodat una nova pel·li junts. Això ens ho va dir en exclusiva, ja tenen una altra rodada ells dos, o sigui que sembla que s'han entès molt, efectivament.
De tota manera, ella va parlar del tema, oi, al fons?
Sí, sí, clar, perquè just s'acabava de resoldre i, evidentment, era com el primer gran talent americà.
La vegada de guionistes.
Mm-hmm. Sí, sí, efectivament, que tenia davant, i, per tant, moltes de les preguntes sí que van ser sobre això.
To me, all signs point to good, that the AMPTP showed up.
Per mi tot són bones notícies. Els productors han ofert un acord just amb el sindicat d'escriptors, que esperem que ratifiqui ben aviat. Una de les coses que trobo interessant és que els màxims responsables dels productors van aparèixer i han ajudat a arribar a aquest acord. L'any 2012, quan va haver l'altra vaga, vam demanar cada dia reunir-nos amb ells i mai van aparèixer. Ara és el moment, s'han superat els problemes i hi ha gent de la indústria que vol fer les coses ben fetes. Hi ha altres sindicats que estan en situacions similars a la dels escriptors, com són els actors. Hi ha massa gent que ha patit aquesta vaga i és necessari solucionar-ho.
I no va ser l'única, no? Suposo que era una pregunta que reiteraven els periodistes als que venien dels Estats Units, no?
Sí, sí, clar, sobretot a ells i als que hi havien a partir d'aquest acord, per entendre'ns. Un altre era el Craig Gillespie, que venia a presentar aquesta pel·lícula, s'estrena en breu, que es diu Golpe a Wall Street, o
originalment
Damn Money, que té molt més sentit si mireu la pel·lícula, aquesta expressió. I en aquest cas relacionat amb que, bé, és el director de Cruella i ell tenia a punt per fer la segona part fins que això estava molt parat i sembla que ara podria tornar a arrencar.
Bueno, pues la huelga de guionistas lo ha parado de alguna forma, pero ahora que ya se ha acabado, espero que podamos volver rápidamente. Estamos muy emocionados con el proyecto y espero que consigamos hacerlo rápido.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Mira, amb la música de Strike Up the Band, parlant de strikes i de vagues, ara sentíem aquestes declaracions de Jessica Chastain i Craig Gillespie des del Festival de Sant Sebastià, però que, clar, tenen 24 hores, dos dies al fons, i tu no penses que estaria bé intentar fer una connexió ràpida a un aeroport d'Estats Units on es troba amb el Francesc Garriga perquè ens posi a l'últim minut del dia de què està passant?
Home, sí, perquè a més això de l'aeroport li dona com molt de glamour a la cosa, saps? Com molta immediatesa, com molt de ràdio en directe, realment.
Per tant, Francesc, ens escoltes, estàs aquí també ballant sí. Strike o no?
Sí, home, és que jo estic en plan passionària de vaga en vaga, perquè vinc de la vaga del sector de l'automòbil, la vaga dels guionistes, la vaga dels actors, tenim una possible vaga a Las Vegas del sector de la restauració, aquest país està en vaga contínuament, tu.
Escolta, tu no estàs mai en vaga i per tant, escolta... No. Mantens, estàs amb la bandera aixecada. Aquí tothom molt content perquè s'ha acabat la vaga dels sí. guionistes. Jo no sé si realment s'ha acabat o no, però clar, la dels actors fa molt de mal encara, no?
Clar, home, a veure, vulguis o no que la vaga dels guionistes s'hagi acabat, tot i que oficialment, allò, oficialment no està acabada.
Veus?
Però sí que han deixat ja, han donat l'okay a l'acord, per tant, l'acord s'acabarà firmant oficialment, i el més important, el sindicat ha dit als seus sindicats, als seus guionistes, ja podeu treballar. I, per tant, això té un efecte immediat ja d'aquesta setmana que ve, que és que, per exemple, tornarem a tenir programes de televisió en directe. Per fi! Podrem tenir sàtira política, podrem tenir programes d'actualitat que no siguin informatius, que això, us ho he dit moltes vegades, feia pena de veure les grelles televisives. Per tant, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, el John Oliver ja aquest cap de setmana, torna a tenir programes i això tindrà un efecte. Ara, això és una petita part, però els actors segueixen de vaga i això fa la pinta que encara durarà una mica. Mira, hem sabut a les últimes hores que es tornen a reunir actors i la patronal el dilluns 2 d'octubre. Per tant, diguem-ne que piano, no serà immediat això.
Alfons, ara que els Premis Globus d'Or han decidit, a més, premiar els stand-by comedians, penso que realment els guionistes devien estar patint perquè l'oportunitat que un stand-by, que són ells mateixos que s'escriuen, teòricament, però no és veritat del tot, no? És a dir, realment, no sé ni si tenen temps els Globus d'Or de corregir la mitja decisió que tenien presa d'ajornar els premis, tu.
Bé, no ho sé, veurem. Tu, Francesc, creus que un cop resolta una part d'aquesta vaga pot servir perquè l'altra s'acceleri i ja s'acabi el problema, o realment és indefinit el tema dels actors?
A veure,
encara?
Fa la sensació que els actors guanyen una mica de força en veure que els guionistes, tot i que després de 148 dies, han aconseguit les millores o algunes de les millores que volien. Millora de sou, més guionistes producció, més durada de contractes, control de la intel·ligència artificial, també un pagament residual quan les sèries, pel·lícules siguin exitoses, doncs que els guionistes en rebran una part. Bona part d'aquestes demandes també les tenen els actors, per tant, fa la sensació que si els guionistes ho han aconseguit, els actors ho han d'acabar d'aconseguir. El que passa que, clar, aquí com que no anaven en paral·lel i s'han solapat, però ara encara dura l'altre, doncs la indústria encara no pot reprendre, i això és el que preocupa una mica, que la indústria encara no pot tornar a funcionar amb normalitat fins que els actors no recuperin també la normalitat.
Qui no ha arribat a temps és el Festival de Sant Sebastià, que encara somiava que potser també s'acabaria la vaga d'actors i que Javier Bardem, per tant, podria venir i a recollir el seu Premi d'Honor, que no ho feia perquè, com està vaga, no té per què fer cap mena d'aparició personal, no, Alfons?
Exacte, està programada pel 2024 i, home, ja es fa estrany, no?, que Javier Bardem, que, diguem, és d'aquí, no hagi pogut recollir el premi a l'any que li pertoca. Bé, no sé si el 2024 ens interessarà massa ja el tema, però bé, sí, això aquí ha estat un problema pel festival, realment.
Doncs, escolta, Francesc, si hi ha vaga de restaurants, has dit a Las Vegas?
Sí, de restaurants. No, això vol dir que s'aturarien pràcticament tots tots els casinos.
Clar.
Perquè tots els casinos, a més, són de quatre empreses, pràcticament, i tu imagina't el pollastre que seria tenir Las Vegas ple de turistes i sense treballadors de restaurants.
Ara imagina't que se posen d'acord els actors i els guionistes i s'acaba aquesta vaga i de cop i volta això es contagia i tots els equips de càterings de tots els rodatges dels Estats Units decideixen fer vaga i s'han d'interrompre tot una altra vegada perquè no hi ha el bocata. O sigui...
No, de fet hi havia bromes que deien, bé, si no, hi ha, si no treballen d'actors i ara tampoc poden fer de cambrers, de què faran?
Això està molt...
Molt bona.
Això és un detall genial, Francesc.
Això ho ha escrit algú, i teòricament no es podia.
Tens un guionista, Francesc?
Aquí ens ho fem tot, per això no podem fer vaga, perquè tenim tots els factors en un.
No, doncs tenim un gran stand-up corresponsal, que és el Francesc Garriga. Bueno, que t'agraïm moltíssim aquesta aparició d'última hora a la finestra indiscreta.
Sempre és un plaer, sempre és un plaer.
I mentre sentim la veu...
Es deu colar el senyor de United anunciant
perfecte.
El vol de Cleveland.
Això demostra que no va de conya.
No és
veritat,
no.
Absolutament. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Vinga, una abraçada forta.
Bon viatge.
Adéu, a reveure i fins aviat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Amici, dear friend, che volerebbe dica? Grazie. Thank you very much, ma è troppo poco. Noi siamo commossi. Ma come? Voi che avete fatto i grandi spettacoli di Broadway? Voi che avete fatto diventare grandi Gary Cooper e Fred Astaire? Adesso vi state dedicando a noi sottoscritti, artisti italiani.
Thank you.
Ebbene, noi cercheremo di essere degni della vostra fiducia e metteremo su un grande spettacolo all'americana.
È la scoperta dell'America! È che io, come soubrette, sono pure bionda. Potrei essere come Ginger Rogers. No? Insomma, fate voi. Come volete. Ma grazie. Grazie di tutto.
Ah, che bel marito!
Senyores i senyors, una cançó de Paul Verdistelle, aquí és a Rubi és mia, amb Alberto Sordi i Mònica Vitti de protagonistes, que surt aquí plac com un bolet al fons, perquè és la pel·lícula que ens recomana aquesta setmana el Fausto Fernández.
Sí, perquè hem de recomanar sempre pel·lícules de l'Alberto Sordi.
Sempre.
Sempre hem de recuperar l'Alberto Sordi, actor i director, perquè com va dir Lugo Toñasi, quan li va escoltar, va dir... va a fer-se director perquè ningú director l'aguantava.
Bueno, bello, honesto, immigrado a Austràlia.
I jo li vaig dir, Agoton, així. Per això també vostè ha debutat com a director.
Detenido en espera de juicio. Pablo López estimava molt aquesta pel·lícula del 73.
És Luci di Varietà, de Fellini, és Ayer, hoy y por siempre la peli que va fer el Malmar Rai de l'any James Caan. És tot això, és tot el music hall, és Ginger i Fred. O sea, és tot Fellini fet pel...
Las salvajes en Puente San Gil.
Exactament, això és el món del music hall, el món...
Cómeme el coco negro.
És Ay Carmela, és la cubana.
Sí, no, Ay Carmela, perdona, va copiar aquesta pel·lícula.
Per això, dic...
Perquè l'obra de teatre de Sánchez Sinisterra...
És després.
Jo crec que es va inspirar directament.
És que per això dic que és exactament igual, té molta cosa d'aquesta història.
És durant la guerra, estan els americans entrant en Itàlia...
I és aquest patetisme, aquesta mena de tristor, d'hem de fer riure, però són miserables. És el viatge a ninguna parte, també.
També, exactament.
I hem de reivindicar no només a l'Alberto Sordi, actor i director, i a la Mònica Vitti, que li va fer somriure després de fer tantes pel·lis d'Antonioni, sinó hem de reivindicar el guionista, el Rodolfo Sonego, que és un dels grans guionistes italians que sempre se l'ha tingut una miqueta més per baix de Lague, Scarpelli i tota aquesta gent. O sigui, recupero aquesta pel·lícula perquè està a les plataformes, és a Rubi és mia, Polvo d'estrelles, l'original italià, i gaudireu d'una pel·lícula fantàstica, fantàstica. I m'agrada això que m'has dit que era la pel·li favorita del grandíssim, Pablo López.
Doncs acabarem la primera part de la finestra indiscreta també amb una novetat musical per tots vosaltres i per tu, Alfons. Així sona... la música de Robbie Robertson per Los Asesinos de la Luna.
Música pòstuma de Robbie Robertson.
Flowers of the Killing Moon. Va morir el mes d'agost el compositor dels darrers Scorseses. O sigui, el Lobo de Wall Street, l'irlandès, era dels de The Band. I era, i és, un indi de la tribu Osage, com els personatges de la pel·lícula. Què et sembla, Alfons? La deixem sonar una mica? Pues la deixem sonar una mica.
Ah, que sí?